Escoltes A mig matí.
Sintonia de Cine, amb Antonio Barrero, bon dia.
Bon dia, Sònia.
Com estem?
Doncs bé, un divendres més aquí amb vosaltres a parlar de cinema.
Doncs així ens agrada, conèixer més cosetes sobre el món del cinema i, a més, doncs, que sempre ens expliques coses diferents, hem de dir.
Bueno, espero, sí, no sé, el tema és el que és monotemàtic, és cinema, però intento que cada sessió i cada dia sigui algo diferent i, bueno, parlar de cosetes diferents.
Perfecte. Avui de què ens parlaràs, Antonio?
Doncs mira, com que la setmana passada vam parlar del Festival de Sitges, que encara estava immers en el festival, que encara no s'havia acabat, doncs avui, per tancar el tema una mica, m'agradaria parlar del palmarès de Sitges, que evidentment no és un palmarès ni és... són unes pel·lícules conegudes i segurament a ningú li sonaran perquè moltes d'elles potser ja ni s'estrenaran,
sí,
pel contingut, per la temàtica, etc, per la comercialització, però sí que... I tampoc les vull, no vull comentar tampoc tot el palmarès perquè és molt llarg i extens. Vull comentar aquelles peces que sí que he vist i que, bueno, que em sembla que tenen algun petit comentari.
Perfecte. Doncs som-hi.
Sí, mira, en la secció oficial Fantàstica Competició, que és la competició, diríem, la modalitat més de més nivell, de més prestigi, la millor pel·lícula, el premi per la millor pel·lícula, se l'han portat Sisu, una pel·lícula de Jalmari Helander, és una pel·lícula finlandesa, que no estava en les apostes de ningú, pràcticament, ni en la crítica, ni amb els comentaristes, ni fins i tot amb el públic, perquè amb el rànquing de les pel·lícules més ben votades, amb la puntuació perquè estan totes valorades i es coneixen, ni entrava com a millor pel·lícula pel públic. Però, evidentment, ja sabem, i això sabem nosaltres també des del nostre festival, que el jurat té el criteri que té, i per tant la pel·lícula Sisu, aquesta pel·lícula finlandesa, que és una barreja de western i cinema bèl·lic, que a més no és ben bé cinema fantàstic ni de terror, hi ha algun apunt, però no acaba de ser, diríem, un fantàstic pur ni un terror pur. Bueno, doncs és la pel·lícula que s'ha emportat el premi, la millor pel·lícula, i altres, un parell de premis més, concretament el de la millor música i el de la millor fotografia. No l'he vist, és a dir, no l'he vist aquesta pel·lícula.
No,
no l'he vist.
I no estava entre les teves...
No, és això, que primer quan tu fas la selecció i la prèvia del que vols veure, aquesta pues, no em va cridar l'atenció. Ara sí que, evidentment, si puc, d'una manera o altra, sí que intentaré veure-la per veure si està justificat, que suposo que sí, la decisió del jurat.
Suposem que sí. Però que a més comentaves que hi ha molts jurats diferents.
Sí, molts jurats diferents, sí, molts jurats diferents.
Clar, cadascú amb els seus gustos. Complicat.
Sí, la millor interpretació femenina, que aquesta sí que l'he vist, va anar a parar a l'actriu Mia Goth per la pel·lícula Perla. És una pel·lícula canadenca. Aquesta sí que és una pel·lícula genial. Això sí que és terror pur. És una proposta genial, truculenta, sang i fetge, està molt aconseguida, d'una forma terrible, està molt ben aconseguida, i és molt apassionant. És, de fet, la segona part d'una trilogia. La primera, penso que es titulava X, ara la pel·lícula és Pearl, i la tercera és, ara no recordo el títol, penso que és XXX, no sé què més, i és la història de la persona aquesta en tres moments de la seva vida. La pel·lícula que ja havia vist prèvia, que és aquesta de X, era una pel·lícula de terror també d'una àvia que es carrega un equip de que lloga a casa seva per fer una pel·lícula porno, se'ls carrega tots un per un, i en aquesta prèvia, que és Pearl, és aquesta mateixa actriu de jove, i com entra en aquest món terrorífic de, bueno, de matar la gent amb una destral sense massa problemes.
Déu-n'hi-do.
Sí, també m'ho he dit abans quan parlava de Sisu, també s'han portat el premi a la millor interpretació masculina, un actor que es diu Jorma Tomila, evidentment no el conec, en tant que és una pel·lícula finlandesa, això se m'escapa. La millor direcció, també la pel·lícula aquesta que acabo de comentar, Pearl, pel director T. West, que és un director que a més va rebre un premi honorífic al festival. És un director que aquesta pel·lícula que he comentat de X ja es va estrenar a Sitges, i que és un director estimat i que és un director que, bueno, que és del gènere, i per tant li van donar un premi honorífic. Els millors efectes especials i visuals, que no de maquillatge, en aquest cas eren efectes especials, se'l van emportar Ex Aequo dues pel·lícules. Irati, de Paul Urquijo, no és Paul, és Paul, en busquera. És una pel·lícula del País Basc que vaig comentar mínimament quan vaig parlar la setmana passada. És una pel·lícula sobre el món de la mitologia rural basca, aconseguidíssima, en euskera, que per mi això és un gran valor, pel·lícula ubicada al segle VIII, i bueno, explica l'origen del naixement d'aquesta muntanya del País Basc que es diu Irati, i que és una pel·lícula, una superproducció, que de fet em sembla que és merescut el premi aquest que ha rebut, i l'altre que comentaré després. Però també al mateix temps se'l va emportar una altra pel·lícula que es diu Ego Hatching, pel·lícula en aquest cas també finlandesa. És una història de terror corporal, en aquest cas el terror passa dins del cos d'una noia, i al mateix temps aquest terror va lligat a la seva iniciació a la vida i al sexe. De fet, aquesta nena, doncs, això, està covant un ou que li arriba d'una forma circumstancial. No explicaré com li arriba a les mans aquest ou, i aquest ou es va fent gran, 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 i evidentment d'aquest ou neix un ésser. I no l'hauria d'explicar, perquè aquesta pel·lícula sí que penso que s'estrenarà, perquè, bueno, té diferents capes i dona molt que pensar. No és sang i fetge, però sí que té un punt de terror personal, corporal, i que és aquesta iniciació a la vida amb una mare repressiva que la vol portar per un camí i ella no es vol escapar d'aquest camí. Per tant, aquest premi Ex Aequo està molt ben aconseguit, perquè els efectes especials d'aquest ou, com va creixent, veus com creix i veus com neix la criatura de dins, i realment posa els pèls de punta. La millor pel·lícula, i en aquest cas ja ens n'anem a un altre tipus de jurat, que és el jurat Méliès d'Argent, se'l va emportar la pel·lícula Night Siren, de Teresa Novotka, pel·lícula eslovaca, i és la història d'una persona que reivindica la igualtat de gènere, i ho fa des de mètodes no gaire ortodoxes. És una comunitat rural, és una pel·lícula de terror etnofolk, amb una comunitat tancada, tancadíssima, i ella, evidentment, reivindica la seva condició i la seva feminitat, i ho fa d'una forma no gens convencional. Aquesta és la millor pel·lícula del gènere fantàstic, segons el jurat Méliès d'Argent. I després me'n vaig ja al final, a l'ESGAE Nova Autoria, que és un jurat propi d'aquí, de gent jove, i vull comentar aquest premi perquè em fa molta il·lusió comentar-lo. La millor direcció i realització i el millor guió de l'ESGAE Nova Autoria se'l van portar al curtmetratge Tornar a casa, de l'Ariadna Pastor. Aquest curt el van tenir al FICAT en aquesta edició passada. És un curt preciós, molt bonic, d'una família, d'una mare i una filla, i una altra filla més petita, però la història passa amb la nena més gran, que van a casa, una casa nova, després d'una separació de parella, i evidentment aquesta nena no assumeix que la nova situació familiar.
Llavors, ho porta fatal.
Ho porta fatal, sí. La recordes?
Sí, la recordo perfectament.
Doncs,
em va agradar molt.
Premi a la millor direcció, millor realització i millor guió. I per tant, això és una alegria, a més això, una pel·lícula en català, en la que hi ha el nostre estimat company de comitè del FICAT, el Ricard Canyelles, fent la fotografia.
Molt bé, molt bé.
I el gran premi del públic, que és el que m'he deixat pel final, el gran premi del públic, amb molta diferència, no tant respecte a la segona, perquè la segona va ser Coupé, que és aquella que jo preveia, la francesa Coupé, sí, que és una comèdia, no. Se'l va emportar Irati, aquesta pel·lícula basca que he comentat, del Paul Urquijo, i que, de fet, el públic és que es va posar dret el dia de la projecció, i uns aplaudiments llargs d'allò que, bueno, que no és usual. Va agradar moltíssim la història, de la forma en què està explicada, i perquè és una gran superproducció. Aquesta pel·lícula també la veurem en sales.
També.
Hi ha molts més premis, però és que no vull entrar-hi perquè ens perdem, i a part és que els altres premis no els he vist, i parlar sobre pel·lis que no he vist em costa una mica més.
D'acord. Però sí que parlarem d'estrenes, no, Antonio?
Sí, parlarem d'estrenes. Em fa molta
il·lusió.
I les
has vist totes?
Sí, totes. No són ben bé estrenes, perquè algunes d'elles, ara ho comentaré, ja porten algunes setmanes a sales. Però sí que són pel·lícules que encara es poden trobar, i que algunes d'elles es mantenen perquè tenen un gran èxit de públic, i per tant, quan tenen públic que va assistint i es mantenen setmanes a les sales, vol dir que no són pel·lícules menys tenibles. Començo per la primera, que és Smile. Smile vol dir somriure o somriu o alguna cosa així. És una pel·lícula americana del director Parker Finn, una pel·lícula bastant llargueta, 115 minuts, d'aquest 2022, i que ja porta 4 setmanes a les sales, però que té un èxit de públic bestial, perquè és una pel·lícula de terror, també, sortint de Sitges però tornem a Sitges, sí. Pel·lícula de terror en la que hi ha una doctora, la doctora Rose Cotter, que és l'actriu Susie Bacon, jo no la coneixia fins a aquesta pel·lícula, que presenta, se li presenta un estrany i traumàtic cas amb una pacient que l'està tractant, i ella mateix quan l'està tractant hi ha un fet inesperat, i a partir d'aquell fet inesperat comença a experimentar ella mateixa esdeveniments aterridors que no pot explicar a partir del tractament que ha fet en aquella pacient. A mesura que una por esglaiadora comença a afectar tots els aspectes de la seva vida, tots els àmbits, els familiars, els personals, els de la feina, aquesta persona, la Rose, es veurà obligada a afrontar el seu problemàtic passat, perquè tot està vinculat al passat, i per poder tirar endavant i sobreviure i superar aquesta crisi i aquest terror, ha de tornar al passat i escapar, per poder escapar d'aquesta realitat, d'aquesta nova realitat que realment l'angoixa. És pel·lícula de terror, no és sang i fetge, terror d'aquest psicològic, terror que et fa pensar i que té uns ensurts, n'hi ha 3 o 4 ensurts que dius, fots un bot a la cadira, tot i que, o sigui, no te'ls esperes. És una pel·lícula de molt bona factura, està molt ben feta, com comentava, té uns ensurts genuïns i una mitologia pròpia que se sent fresca, i és una pel·lícula que és prou sòlida per convèncer l'audiència, no només l'audiència jove, perquè la major part del públic és un públic jove, sinó també un públic adult, perquè la pel·lícula fa pensar. És ideal per a aquestes èpoques que s'acosten de Tots Sants i Halloween, i aconsegueix ser un viatge aterridor i inquietant, i que sobretot està impulsat per la interpretació d'aquesta actriu, la Susie Bacon, que està impressionant, està a més amb un paper compromès, perquè implica una implicació personal i de cos, i després la direcció, que és una direcció ferma i segura, i que el resultat és interessant. És pel·lícula que recomano.
Vinga, si us agrada, Smile.
Us agrada patir una mica.
A patir una mica.
La segona que us vull comentar és una pel·lícula que vaig fer referència en ella, però no vaig arribar a aprofundir-hi. És una pel·lícula que vaig veure ja a Sant Sebastià, la pel·lícula Modelo 77, de l'Alberto Rodríguez, que és la penúltima pel·lícula, va ser La isla mínima, que és una pel·lícula que li va donar un cert ressò a nivell mediàtic i de crítica. Modelo 77 és una pel·lícula de l'estat espanyol, 125 minuts, és llargueta, i que va ser la pel·lícula que va inaugurar el Festival de Donostia i, per tant, va entrar fora de competició. De què estem parlant? Doncs estem parlant de la Presó Model, el títol fa referència amb això, Modelo 77 és la Presó Model de Barcelona, i l'any és l'any 1977. Manuel, que és l'actor Miguel Herrán, el jove Miguel Herrán, és un jove comptable que l'han empresonat i que està pendent de judici per cometre un desfalc, i s'enfrenta a una possible pena d'entre 10 i 20 anys, que evidentment és un càstig desproporcionat al que li demanen, vinculat al delicte que ha comès. Aviat, però, el seu company de cel·la, Pino, que és l'actor Javier Gutiérrez, que està immens, s'uneixen a un grup de presos comuns que s'està organitzant per exigir una amnistia. S'inicia una guerra per la llibertat que farà trontollar el sistema penitenciari espanyol, i, evidentment, si les coses estan canviant fora, ells pensen que a dins també ho han de fer. És una pel·lícula basada en fets reals, pel·lícula que s'acosta al thriller, perquè et manté amb tensió fins al final. Finalment es tracta de muntar i organitzar una fugida de la presó. Sobretot, hi ha una emoció i un retrat dels personatges que brillen per sobre del relat. Els personatges estan molt ben explicats i demostren una vegada més que aquesta transició modèlica que se'ns ha venut, aquesta transició que semblava que havia de ser el pas cap a la democràcia, evidentment molt lluny de trencar amb la dictadura, el que va fer va ser deixar institucions i persones de l'antic règim, i aquests tics encara es mantenen. És una pel·lícula entretinguda, amb ritme, complexa i intel·ligent, que qüestiona tot aquest model de la transició, i que és una pel·lícula molt actual, perquè el que explica encara avui dia està passant. Interessant, també.
Sí.
I la tercera que vull comentar, aquesta sí que la ves a Sitges, tot i que ja la la van passar a Donòstia, vull dir, aquí Sitges no, aquí no era, no era premier, a Donòstia sí, però a Donòstia no la vaig poder veure, i a Sitges sí. A Sitges van portar el Premi Méliès d'Or, que això sí que ho vaig comentar la setmana passada. És una pel·lícula, és l'òpera prima de Carlota Pereda, que parteix d'un curtmetratge que du el mateix títol. La pel·lícula són 90 minuts i és una pel·lícula interessant, i ara sí, aquí parlem de sang i fetge i...
I es diu
Cerdita.
Cerdita, que vas comentar que era molt heavy la cosa.
Molt heavy. De fet,
a mi no em van donar ganes de veure-la, tigla.
No, és que jo aquesta pel·lícula, així com les altres dues que he comentat,
no la recomano,
aquesta no la vull recomanar, però sí que vull comentar-la.
Vinga, va.
Per la Sara, l'estiu només vol dir haver de suportar les contínues burles de les altres noies del seu poble, un petit poble d'Extremadura. És un poble que té cara i ulls, vull dir, és un poble que, visible, però que podria passar en qualsevol altre indret del món, eh? Però bueno, aquesta burla, aquest bullying que aquesta noia pateix, comença a acabar quan arriba un desconegut al poble i segresta les seves assetjadores. Per què les segresta? Doncs perquè se n'adona del que està passant. I aquest assetjador, d'una forma idíl·lica o no tan idíl·lica, o no tan com pot pensar l'espectador, s'enamora de la Sara. La Sara, evidentment, sap el que està passant. Al poble ningú sap què ha passat, ningú s'explica què està passant, on estan aquestes noies, què ha passat, han desaparegut, són mortes, no hi són. Ella sap molt més del que evidentment li pregunten, i ha de decidir si parlar i explicar i salvar aquestes noies o no, perquè evidentment aquestes noies en ella l'han putejat. I per tant, a partir d'aquí comença la història, i la història és dura, és dura, és dura. És un thriller de terror d'aquest rural, en un poble en el que no és res gratuït. És un debut en la direcció impressionant d'aquesta Carlota Pereda. El títol duia el mateix títol. Va tenir algun premi Goya, no recordo quin, i és una pertorbadora peça de terror que presenta un còctel inesperat. És un festival catàrtic en el moment que veus morts. Hòstia, dius que bé, no? Se l'ha carregat. T'alliberes, i t'alliberes de la car. En efecte, la car és un fet, en aquí apareix la car aquí, la car física, humana i dels tocinos, i és un alliberament dels prejudicis. Una pel·lícula que té llum pròpia, però que jo no recomano.
No recomanes?
No.
A menys algú que sigui...
Que sigui heavy.
Molt heavy.
Com jo.
Com tu.
A veure, jo ho veig tot, eh?
Sí.
Però aquesta mena, dono que no pots anar a la sala sense saber què vas a veure.
Està a la sala, eh?
Sí, sí, ho sé que està a la sala, porta ja dues setmanes i té molt èxit de públic,
sí?
Jove. Això, ja et dic, aquestes setmanes que venen, de Halloween i de morts vivents i això...
Triomfa,
sí, sí.
És Cerdita. Pel·lícula.
Cerdita, sí. I una altra pel·lícula que vull comentar és En los márgenes,
sí.
Totes les pel·lícules que estic comentant són d'aquest 2022. Aquí la direcció és de l'actor Juan Diego Botto, és la seva primera òpera prima en tant que director. És un actor amb un recorregut impressionant com a actor i com a de teatre i de cinema. La pel·lícula estava en la competició oficial del Festival de Donòstia, i bé, és una pel·lícula sobre la família, l'amor i la solidaritat. El conte enrere de tres personatges, amb tres històries entrellaçades, que intenten mantenir-se a la superfície i sobreviure a 24 hores claus que poden canviar per sempre el curs de les seves vides. Estem parlant del desnonament. Tres famílies, tres persones, amb el seu entorn, que tenen 24 hores per poder canviar o no la seva situació familiar. Les tres històries estan entrellaçades perquè hi ha un nexe comú entre elles, que és l'advocat que intenta resoldre-ho. És un film que explora l'efecte que una situació d'estrès econòmic té sobre les relacions personals i com l'afecte i la solidaritat poden ser un motor per tirar endavant. És un viatge emocionant a contrarrellotge als marges d'una gran ciutat. És una pel·lícula honesta, frontal, dirigint la mirada cap als tantes altres pel·lícules que no solen coses que no són explicar altres pel·lícules. No en va el Juan Diego Botto és algú que a nivell personal no ha callat mai davant de les injustícies i ha portat la pel·lícula al seu terreny, que és el terreny de la denúncia. Des d'aquí, i malgrat una certa previsibilitat, perquè preveus com acabarà la història, en aquest seu debut li surt un molt efectiu encreuament entre pel·lícules que ja tocaven el tema, com Cerca de tu casa, de l'Eduard Cortés, o Un dia de fúria, del Joel Schumacher. evidentment aquesta tenia pistoles i morts, la pel·lícula del Juan Diego Botto no. Una interpretació enorme i bestial de la Penélope Cruz, la meva musa, una de les meves muses, i de Luis Tosar, que està també genial en el paper de l'advocat. Aquesta sí que és una pel·lícula que recomano perquè sortireu amb la llàgrima als ulls, perquè la pel·lícula emociona, commou, perquè és una realitat propera que malauradament la tenim aquí. Sí. Molt bé, i anem a la cinquena proposta, una altra pel·lícula que recomano de totes totes, és la penúltima que he vist, Girasoles silvestres, pel·lícula del director Jaime Rosales, és una pel·lícula catalana, 106 minuts, del Jaime Rosales tenim La Soledat i Petra, les últimes, abans d'aquesta, van al Festival de Donostia en la competició oficial, però jo allà no la vaig veure, l'he vist aquí al Zocine, aquesta setmana. Girasoles silvestres ens explica la història de la Júlia, una noia que té 22 anys i que té dos nens, és mare de dos nens. Aquesta Júlia s'enamora de l'Òscar, un noi conflictiu amb qui comença una relació. A mesura que passa el temps, que passen el temps junts, la Júlia comença a donar-se i a plantejar-se si l'Òscar és la persona que realment necessita al seu costat, cosa que la portarà a iniciar un viatge personal a la recerca de la seva felicitat i la de la seva família, perquè vol trobar la felicitat, vol enamorar-se, de fet s'enamora, es torna a enamorar i vol, per damunt de tot, que els seus fills siguin feliços. Però per aconseguir això passa per un camí durillo. La nova pel·lícula del Jaime Rosales parla d'una dona de classe mitjana baixa, amb nens, amb permanent incertesa, és una persona rara, és a dir, té estones de rareses, que dius no em lliga per l'estàndard de les persones d'una persona de la seva edat, però a mi aquesta raresa se m'explica per l'origen i d'allà on ve. S'està buscant la vida com pot i, com deia, està buscant l'amor, sobretot. Girasoles silvestres és una pel·lícula sobre la masculinitat tòxica, el que ara es diu masculinitat tòxica, però que és el masclisme de tota la vida, vaja. Sí. És una proposta excepcional, necessària, dura, trista, però també alhora esperançadora. Per mi el Rosales ha fet una pel·lícula genial, per la història i per la forma en què l'explica. Els plans de la pel·lícula, el ritme que agafa, l'elipsis, perquè hi ha moments que la pel·lícula passa lenta, molt lenta, moments que dius, bueno, però per què és tan lenta? Ja està explicat. En canvi, els moments de transició en què passa d'una història a l'altra passen en un pim-pam, torna a quedar embarassada i veus que té la panxa grossa i el següent pla ja ha parit. I dius, hòstia, que ràpid, però és que realment la història està explicada així perquè té una voluntat. Hi ha una direcció artística bestial, en aquest sentit la Anna Castillo està genial, també l'Oriol Pla i els altres dos nois que ara no recordo els noms. Els personatges són tots molt creïbles, estan molt treballats. Abans de posar-se davant la càmera aquí hi ha hagut un treball de direcció artística increïble. Les sensacions que transmeten tots i sobretot ella t'entren moltíssim. Quan es mosqueja ella, quan es mosquegen ells, hòstia, ho entens perquè és molt proper, és molt directe. Les actituds que tenen, el llenguatge que utilitzen, res està impostat. Tot és proper i evidentment aproximació, aquesta cosa que la veus tan propera, no s'ha treballat, però està molt ben aconseguida. Fa que ens creiem el que ens explica, que ens interessi el que està passant i, com deia, l'Anna Castillo està immensa. És una pel·lícula rodada en català, encara que hagués estat...
En català?
Perdó. És una pel·lícula catalana que, si hagués estat rodada en català, hagués estat molt més perfecta. Tot i així, és molt recomanable.
Molt bé. Girasoles silvestres. I dèiem una altra,
sí,
última recomanació.
I una altra recomanació, que aquesta s'ha estrenat avui. S'estrena avui, no? S'estrena avui. Jo sí que ja avui la vaig veure a Donostia. És Un any, una noche, de l'Isaac i la Cuesta. És una coproducció espanyola-francesa. L'Isaac i la Cuesta va fer Entre dos aguas, va fer un cabat amb la seva dona, la Isa Campo, La propera pell, que vam tenir al FICAT. De fet, sí, han estat al FICAT. Sí. Pel·lícula de 120 minuts i és una pel·lícula que a Berlín van a la competició oficial i a Donosti ha estat entre les perles de la... que és una de les modalitats del festival, que és una pel·lícula que al passar per altres festivals ja no va a concurs a la competició oficial. De què va Un any, una noche? Ramon i Céline són una jove parella que es troba al local Bataclan de París la nit del 13 de novembre de 2015. Durant l'assalt terrorista, tots dos aconsegueixen, cadascun pel seu costat, entrar al camerino dels músics i refugiar-s'hi. En sortir, evidentment, i veure la matança aquí i allà, a partir d'aquell moment ja no són ni poden ser els mateixos i no saben com podran ser tornar els mateixos després de veure allò que estan percebent en aquells moments. És una adaptació cinematogràfica que està basada en el llibre Paz, Amor i Death Metal de Ramon González, que va ser un supervivent de l'atemptat terrorista a la sala de concerts Bataclan de París. O sigui, el llibre sí que està basat en un fet real d'una persona que ho va viure. El director amb la seva dona guionista i un altre, el Paul Urijo, penso que és el tercer de la tria en el guió, construeixen aquesta història d'una parella que es posen en la pell d'aquest Ramon González, que sí que ho va viure de veritat, aquest atemptat i aquesta realitat. La Cuesta observa amb detall la quotidianitat d'una parella que ha processat de maneres diferents la nit tràgica de la sala Bataclan, i el puntua amb uns flashbacks, unes mirades enrere, que reflecteixen el que semblen ser els records que els personatges tenen de l'atac i l'evacuació. La pel·lícula no està explicant el fet, l'atemptat, està explicant el que passa després amb aquesta parella. Uh-huh. Però, evidentment, el director recorre a moments de flashbacks que recrea aquella situació de la matança, però la veus molt poc, és a dir, no carrega les tintes sobre l'atemptat. La necessitat d'aquestes escenes és discutible. Jo la discuteixo, penso que no calia. Però,
no
en fi,
calia?
No calia. Però, en tot cas, el director les manipula sense caure en voyeurismes. No va recrear-se. Sí. Això sí que se li reconec que no s'hi recrea. Però per mi no calia, perquè estàs explicant el fet posteriori, com estan processant.
Que s'entén, no?, perfectament sense aquestes imatges.
Sí,
no?
Només amb el rètol inicial tal dia va passar això. Els terroristes en cap moment són visibles, també és d'agrair. Les ferides i els cadàvers apareixen en pantalla molt fugazment i els trets només són sons, només els sents els trets. Uh-huh. En lloc de recrear-se en aquests detalls, la pel·lícula se centra, i això sí que ho aconsegueix, en suggerir el pànic, la confusió de les víctimes mitjançant un ús implacable del muntatge visual i sonor bestial. És una reflexió poderosa i agredolça sobre l'impacte del trauma i el desig de no ser-ne definit. És una pel·lícula necessària, interessant, que planteja temes, no només el d'aquesta parella, perquè en aquesta parella apareixen altres, i altra gent que de forma indirecta ho viu per als seus familiars, i bé, és un tema que el van viure també molt de prop, perquè hi havia persones d'aquí de l'estat espanyol que hi eren i que van perdre allà la vida aquella nit, i és una pel·lícula interessant, i que l'Isaac Lacuesta, de fet, és un director català, ell és basc, però està afincat aquí a Catalunya, i que és un dels referents del cinema del nostre país.
Uh-huh. Déu-n'hi-do les estrenes, no?
Déu-n'hi-do, sí. Tot recomanable, excepte Cerdita, insisteixo. Tot i així, penso que també ho estic aconseguint de posar una mica el coquet.
Home, sí. I jo penso que això, que hi ha públics per tot.
Per tot, faltaria més, no? Faltaria més.
Vull dir...
I tant.
Però vaja, a mi quina em recomanaries?
A tu et recomanaria En los márgenes.
Sí? Doncs vinga, et faré cas.
Molt bé.
Antonio, moltíssimes gràcies i tornem divendres. Que vagi bé.
Efectivament. Adéu, bon dia.